Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pendents a aquesta hora d'una nova compareixença del conseller de Presidència Albert Dalmau i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per explicar les últimes decisions del comitè d'emergències després del greu accident de Gelida. Jordi Fortià.
Per aquest accident ferroviari d'ahir vespre que ha causat la mort d'un maquinista, Trànsit ha decidit tallar l'AP7 en sentit sud durant els propers dies. L'ordre ha entrat en vigor aquesta tarda a les 6. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Alternatives viàries de balanceig de trànsit per poder pair i gestionar tot aquest trànsit que és molt contundent. Estem parlant de 125.000 vehicles dia de mitjana, a intensitat mitjana diària, i d'uns 25.000 vehicles pesants. Però un criteri de seguretat viària és el que força a prendre aquesta decisió a demanda i a petició del titular de la via, que nosaltres en aquest cas compartim.
Els Mossos recuperen la caixa negra del tren sinistrat a Gelida. La principal hipòtesi que s'estudia és que el sinistre fos a causa del despreniment d'un talús.
Ara els investigadors dels Mossos tracten d'esbrinar si el mur de contenció va caure abans que passés el tren del punt de l'accident o just quan circulava per aquest tram de via.
Dijous de caos també pel tall de servei de Rodalies a causa de l'accident de Gelida. Renfe assegura estar preparada per reprendre el servei, però no amb normalitat davant la negativa dels maquinistes que convoquen vaga.
L'aturada del servei ha generat caos i confusió entre els usuaris, ja que la majoria desconeixien la interrupció i a primera hora s'han trobat amb les estacions tancades. S'ha doblat el servei de busos interurbans.
I en cultura, l'artista Marina Abramovic porta Balkan Erotic Epic a l'escenari del Gran Teatre del Liceu.
En primícia mundial, barreja performance, dansa i experiència escènica sensorial per construir una obra de 4 hores de duració que fusiona mites ancestrals amb balcans, tradicions folklòriques i erotisme.
And I look into the old rituals.
Investigo els rituals antics, com en els rituals antics s'utilitzen vagines i falos per tal d'explicar la naturalesa de la vida, l'existència de la vida i com connectar realment amb l'aspecte espiritual del nostre planeta i allò que no comprenem.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça busca una nova final.
Les blaugranes juguen des d'aquesta hora la segona semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club a l'estadi Castàlia de Castelló. Les de Pere Romeu estan enfocades a guanyar el partit per aconseguir el bitllet per una final on ja espera el Madrid. I a partir de les 9, el Barça té un compromís vital a la Champions al camp de l'Slavia de Praga. Els de Hansi Flick necessiten el triomf per mantenir vives les seves opcions d'acabar en el top 8 de la fase Lliga en l'última jornada que es disputarà la setmana que ve.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Sembla que el pitjor ja ha passat. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Noves pluges estan entrant a hores d'ara per totes les comarques de Ponent i de l'Ebre i, de fet, és una nova franja de precipitacions perquè fins i tot als cims de les muntanyes dels Ports hi ha alguns flocs de neu que es van movent més cap a l'est. De fet, al llarg de les immediates hores, aquest vespre, aquestes primeres hores de la nit, acabarà plovent a moltes altres comarques, sobretot de Tarragona i de Barcelona. El vent s'anà reforçant també les últimes hores, vent de Garbí a la Costa Brava. Per tant, hi ha una mar que es diu Creuada en aquella banda. La pluja més destacable quedarà aquesta matinada i el dijous al matí a les comarques barcelonines, no pas un temporal, però sí que tornarà a haver-hi uns bons registres d'aigua i la neu al Pirineu anirà baixant de cota fins als 1.000 metres aproximadament al llarg d'aquesta matinada i demà molt d'hora. En canvi, el dijous a la tarda, obertura de moltes clarianes amb vent de mestral fort a les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, on, recordem, des de les 6:40 ha entrat en vigor el tall a la P7 en sentit sud. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, ens centrem en aquesta incidència perquè és força important. Efectivament, tenim tallada aquesta autopista AP7 a la zona de Martorell en direcció sud, en sentit Tarragona. S'han de fer aquestes reparacions, assegurar la zona de Gelida. Per tant, es fa aquest tall ja a l'altura de Martorell. En el punt de desviament hi ha cua de més de 8 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Martorell. Vehicles els desvien cap a l'autovia A2, sentit Lleida. Més endavant agafen la C15 i en direcció sud, a l'altura de Vilafranca, es poden tornar a incorporar a l'autopista AP7. El problema és que en aquesta mateixa autopista AP7, res, just on s'acaba la cua del desviament, una mica més enrere al Papiol, hi ha hagut un accident. Fa estona, de fet, fa hores, estan acabant de retirar els vehicles accidentats, perquè són 4 camions, i també hi ha aturades entre Sant Cugat i el Papiol. Per tant, podríem dir que en direcció sud, a l'AP7, ara mateix trobaríem aturades entre Sant Cugat i el Papiol, i re, una mica més endavant, entre Castellbisbal i Martorell. Per tant, zona complicada, tot aquest tram de l'autopista AP7, sempre en sentit sud, en sentit Tarragona. És tot des del servei. Cap a la de trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Caos, doncs, ara ho sentíem, en l'autopista AP7, en sentit sud, amb retencions, algunes aturades, i aquest tall que complica encara més la situació. En tot cas, pendents a aquesta hora d'una nova compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per informar de les últimes actualitzacions sobre l'estat de la xarxa de Rodalies i de l'AP7, com sentíem, a Gelida. De seguida connectarem amb aquesta compareixença, però abans recordar que, com dèiem, l'AP7 està tallada en sentit sud a Martorell arran d'aquest accident de tren a Gelida. La decisió s'ha pres aquest migdia i ha acabat entrant en vigor a les 6:40 de la tarda. Es mantindrà durant els pròxims dies a l'espera de noves avaluacions tècniques.
Tot plegat mentre el servei de Rodalies continua suspès a totes les línies fins que DIF i Renfe acabin de fer una revisió exhaustiva de cada quilòmetre de via. El comitè d'emergències vol garantir la seguretat del servei després del descarrilament mortal d'un tren aquesta nit a l'R4 a Gelida. A l'Alt Penedès, per la caiguda d'un mur de contenció. L'aturada total del servei ha generat un nou matí de caos i confusió entre els usuaris, ja que la majoria desconeixien la interrupció i a primera hora s'han trobat amb les estacions tancades. La víctima mortal és un maquinista en pràctiques de 27 anys. De la vintena de ferits, 5 persones es troben en estat greu, però no estem per la seva vida.
Anem, però, a saber fins quan durarà aquest tall a l'AP7, provocat també, com dèiem, per l'accident de Gelida. Esther Minguell.
Des de primera hora del matí ja s'ha vist alguna afectació al carril dret de l'autopista en sentit Tarragona, però la revisió que han fet després els pèrits del Ministeri de Transport s'ha detectat que era més important i per això han sol·licitat tallar la via. Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit i el Ministeri han acordat que fos només en sentit sud. Es proposen alternatives per tots aquells que surtin de Barcelona en direcció sud en funció de la destinació final. Els conductors es desviaran cap a la C25 si van a l'interior o bé cap a la Nacional 340 i a l'A2 per agafar després la C15, que permeten accedir de nou a l'autopista a l'alçada de Vilafranca del Penedès. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Alternatives viàries de balanceig de trànsit per poder pair i gestionar tot aquest trànsit que és molt contundent. Estem parlant de 125.000 vehicles dia de mitjana, a intensitat mitjana diària, i d'uns 25.000 vehicles pesants. Però un criteri de seguretat viària és el que força a prendre aquesta decisió a demanda i a petició del titular de la via, que nosaltres en aquest cas compartim.
Demà es farà un segon peritatge que permetrà avaluar la durada d'aquest tall a l'AP7, que s'espera que sigui d'uns quants dies. Aquesta nit està previst retirar el comboi accidentat precisament a través de l'autopista.
Gràcies, Esther. Precisament sobre l'accident de tren, els Mossos han recuperat ja la caixa negra del tren sinistrat a Gelida. En el punt de l'accident, els Mossos continuen treballant a esbrinar les causes. Jornada complicada, doncs, a la xarxa viària i a la xarxa ferroviària, un caos que aquest matí s'ha viscut a Sants Estació i que aquesta tarda es trasllada als punts de sortida dels autobusos interurbans.
A Sants Estació hi tenim ara mateix un equip d'Esplugues Televisió per saber quina situació es viu ara a aquesta hora.
Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Podríem esperar que l'estació de Sants Hores d'Ara estigués pràcticament deserta degut a la suspensió del servei de Renfe. Però la realitat és que com els trens d'alta velocitat en direcció a Madrid i el servei de metro continuen funcionant amb normalitat, aquí a l'estació encara s'hi passegen prou usuaris que continuen amb la seva jornada. Els trens no funcionaven des de primera hora del matí, on molts ciutadans expliquen que igualment s'han dirigit a l'andana a l'espera del seu tren, ja que no s'havien assabentat de l'aturada del servei. Un desconeixement que manifesten que es deu al fet que a primera hora del matí el sistema de megafonia no funcionava a l'estació. Amb tot, alguns usuaris lamentaven la manca d'informació, però de seguida han buscat vies alternatives on el taxi i l'autobús han estat dos dels transports que més s'han utilitzat al llarg del dia d'avui. Recordar també que, segons ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, fins que no es pugui garantir que les vies són completament segures, no circularà cap tren de Rodalies, ni tampoc trens regionals, ni de mitjana distància per Catalunya.
Gràcies, Andrea. Com dèiem, els punts de sortida dels autobusos interurbans a Barcelona s'han reforçat davant la situació. Són autobusos que principalment van fins al Garraf o fins al Maresme. Aquí al Maresme també a aquesta hora han d'arribar aquests autobusos interurbans, i a la capital, a Mataró, també s'ha viscut una jornada complicada. Mataró, Ràdio Laura Cera, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, aquí com a la resta del territori, els protagonistes podríem dir que han estat el desconcert i també la paciència conseqüent dels usuaris de la línia R1, la més concorreguda de la xarxa ferroviària. N'hi ha que, de fet, aquest matí arribaven a l'estació sense saber encara que s'havia suspès la circulació de trens i, per tant, havent d'improvisar sobre la marxa. Alguns han decidit fins i tot quedar-se una estona amb l'esperança que el servei es restablís, però la majoria ha acabat optant per una alternativa. I en aquest sentit, com bé deies, el caos s'ha traslladat a les parades dels autobusos interurbans, on s'ha pogut veure llargues cues durant tot el dia de persones esperant i també de vehicles plens a vessar. És per això que l'empresa Moventis, en aquest cas, ha reforçat el servei amb més convois per enllaçar Mataró amb Barcelona, i a hores d'ara el que sí que us podem dir és que l'estació de Renfe continua ben buida, tot i que encara hi ha algun despistat que puntualment s'apropa fins aquí. El primer que es troben, això sí, són les portes bloquejades i un grup d'informadors que els explica la situació i també els ajuda a buscar un recorregut alternatiu.
Moltíssimes gràcies, Laura. I on també hi ha hagut problemes aquest dimecres és a Calella. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
A primera hora del matí, els usuaris habituals de Rodalies han anat arribant amb comptagotes a l'estació de Calella, molts d'ells sense saber que la circulació de trens continua suspesa mentre DIF no pugui garantir la seguretat de la infraestructura. La decisió arriba després dels dos descarrilaments registrats ahir a la xarxa ferroviària de Catalunya. Un va tenir lloc a la línia R1 entre Tordera i Maçanet, sense ferits, l'altre a Gelida, a l'Alt Penedès, on un tren de la línia R4 va xocar contra un mur i va provocar la mort d'una persona i diversos ferits. A través de la megafonia i dels panells informatius de l'estació s'ha informat de la situació i del fet que a hores d'ara no hi ha previsió de restabliment del servei. El mateix missatge trasllada el personal de la companyia ferroviària a les persones que s'hi adrecen. Entre els passatgers predomina la resignació i les queixes per la manca d'informació, així com pel fet que no s'hagin habilitat autobusos com a transport alternatiu per cobrir els trajectes afectats. D'altres, com l'Antoni, han optat per buscar alternatives pel seu compte. En el seu cas, ha decidit trucar un taxi per arribar fins a Canet de Mar i fins i tot s'ha ofert a compartir-lo amb altres usuaris.
Ja fa una hora que estic aquí i veig que no hi ha solució. I mira per internet i segurament no es podrà arreglar en tot el dia, això. Ja. Han de revisar tota la línia de tren des de Maçanet fins aquí baix, imagina't.
Al llarg del matí, el bus 618 de Segalers, que connecta Calella amb Barcelona, ha hagut d'assumir bona part de la demanda dels usuaris del tren, que han quedat sense alternativa de transport. Aquesta situació ha agreujat el col·lapse i ha provocat cues a les parades del municipi davant de l'oficina de turisme i a l'antic Mercadona.
També davant d'aquest, tant d'aquest accident com el de diumenge, la línia d'alta velocitat a Ademuz, a Còrdoba, els maquinistes han convocat una vaga general a tot l'estat per exigir més seguretat. Serà el pròxim 9, 10 i 11 de febrer.
Els maquinistes amenacen de no treballar fins que no se'ls doni garanties de fiabilitat a la xarxa ferroviària. En un comunicat, el sindicat majoritari del sector, el SAMAF, titlla d'inadmissible el deteriorament constant de la xarxa ferroviària i adverteix que exigirà responsabilitats penals als encarregats de garantir-ne la seguretat. Pel que fa al cas concret de la suspensió del servei dels maquinistes, asseguren que no tornaran a circular a Catalunya fins que se'ls garanteixi la seguretat suficient per fer-ho i que el mateix demanaran cada cop que hi hagi temporals. Quan no es disposi d'aquestes garanties, avisen que adaptaran la marxa del tren a les condicions reals d'explotació de la infraestructura.
El que DIF ha respost i li ha explicat a la consellera Sílvia Paneque que la xarxa de Rodalies ja estan revisades i es troben operatives. En tot cas, tot i això, no es pot garantir el servei amb normalitat fins que els maquinistes es posin a treballar. Més que qüestions, en el capítol de responsabilitats polítiques, les conselleres de Territori Interior, Sílvia Paneque i Núria Parlon, donaran explicacions al Parlament a petició pròpia. Junts demana dimissions i la CUP compareixences dels directius de DIF. En canvi, Esquerra i els Comuns posen el focus en la desinformació cap als usuaris. Mont Carvajal.
A més dels aiguats, l'oposició atribueix l'accident mortal de Gelida i les múltiples avaries i incidències de Rodalies a la deixadesa per part de DIF en el manteniment i a la manca d'inversions històrica de l'Estat. El diputat de Junts, Salvador Vergés, demana dimissions.
Però la reprovació i la petició de dimissió de la consellera Paneque ja es va aprovar al ple del Parlament i, per tant, el govern l'hauria de fer efectiva.
Esther Capella, d'Esquerra Republicana, denuncia el menysteniment cap als usuaris.
Permetin que denunciï doncs, l'actitud de Renfe i, en aquest cas, del govern de la Generalitat, no posant els usuaris en el centre.
La CUP i els comuns demanen explicacions al Parlament per part de DIF. Escoltem Dani Cornellà de la CUP i David Cid dels comuns.
Manca de manteniment, infrafinançament crònic, estructures fallides, nula crítica per part del govern i no hem sentit cap exigència de responsabilitat a DIF.
I això crec que és una cosa que ha d'entendre el govern. Li hem dit moltíssimes vegades, li va la legislatura en això. La màxima, la única prioritat en infraestructures en aquest país ha de ser rodalies i regionals.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la d'Interior, Núria Parlon, donaran explicacions al Parlament per petició pròpia.
I a tot això, Adifa marxa enrere i torna a limitar a 160 km per hora la velocitat de l'AVE Barcelona-Madrid poques hores després d'haver aixecat la limitació.
El límit s'ha tornat a imposar després que un maquinista hagi alertat del suposat malestar en diversos punts de la via en el tram Madrid-Saragossa d'aquesta línia.
Pel que fa a l'accident ferroviari d'Ademuz, el maquinista del tren Irio no va ser conscient del xoc amb l'Àlvia fins que va baixar del comboi.
Segons el ministre de Transport, les caixes negres recuperades registren dues trucades del maquinista al centre de control. A la primera, el conductor avisava que havia patit una enganxada, en cap cas un xoc amb un altre tren. I a la segona, 3 o 4 minuts després, demanava que es tallés la circulació ferroviària perquè el seu comboi havia envaït les vies del sentit contrari.
Un ministre de Transports, Òscar Puente, que ha comparegut fa uns minuts per explicar aquestes informacions que es tenen fins ara tant de l'accident d'Ademuz com el de Gelida.
El titular del departament ha assegurat que el govern serà el màxim de transparent, però que per respecte a les víctimes no vol realitzar cap especulació. Puente ha defensat, tot i els darrers accidents, el sistema ferroviari espanyol.
Estamos atravesando un momento especialmente doloroso, no lo oculto. Un momento de especial zozobra y muy delicado, pero no podemos ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte y en nuestra mano está en este momento intentar entender qué ha pasado, aprender de lo que ha pasado y ver si somos capaces de aplicar soluciones en el futuro que lo eviten.
En paral·lel, els serveis d'emergència continuen buscant cossos entre els vagons en un accident que ja deixa 45 víctimes mortals.
Una xifra encara provisional, ja que hi ha 45 denúncies per desaparició. Pel que fa als fets, n'hi ha 37 d'ingressats, dels quals 9 són a la unitat de cures intensives, tot plegat en el segon dia de dol oficial, mentre continua oberta la investigació per esclarir les causes de l'accident. Segons el ministre Puente, les rodes de l'Irio tenen una marca que podria correspondre amb una errada a la via, però ha negat que s'hagin fet servir materials barats per construir la línia, com sosté un sindicat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I pel que fa a la resta d'efectes de la llevantada, els municipis del Baix Ter critiquen que queden aïllats amb temporals com el que ha escombrat el litoral català a les darreres hores i reclamen intervencions urgents als rius.
Aquesta tarda ha visitat la zona el conseller Òscar Ordeig per valorar els anys principalment els conreus. Ordeig ha parlat de la importància de la cooperació i de valorar les afectacions el més aviat possible.
Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
Conèixer l'abast dels danys que ha deixat la llevantada a les explotacions i finques agràries. Aquest ha estat l'objectiu de la visita del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Fontanilla. Celler assegura que cal fer una llista de les diferents afectacions.
Fer una llista de prioritzar doncs, aquestes recuperació d'aquestes infraestructures, si és el cas, d'acord, o espais que per les canyes o pel material que s'hagi arrossegat s'hagin de desembossar algunes zones.
Una zona on els camps agrícoles sempre es veuen afectats per grans quantitats d'aigua. Aquesta és una de les queixes dels pagesos locals, que lamenten que amb cada temporal els camps acaben negats. Considera que el més necessari ara és la cooperació. Ordeig s'ha reunit amb els alcaldes de Palau-sator i Fontanilles i també ho farà amb altres batlles de la zona, comunitats de regants i entitats agràries per escoltar les demandes i mobilitzar els recursos que facin falta.
I a l'escala de l'Alt Empordà, un altre dels municipis amb afectacions per aquest temporal, la urbanització del Riuet i les platges d'Empúries han estat els dos indrets més afectats.
Ja s'ha pogut evacuar l'aigua dels carrers més baixos de Montgó i l'Ajuntament busca solucions urgents per evitar noves inundacions al Riuet i garantir la sorra de les platges per l'estiu.
Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
La urbanització del Riuet segueix en gran part inundada, malgrat que el riu ja ha obert el seu curs cap a mar. S'està treballant perquè es pugui restablir la normalitat tan aviat com es pugui. Ens ho explicava Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
I aquest matí ja a primera hora doncs, hem pogut anar a veure com el propi Riuet ja treia aigua per la desembocadura, però és cert doncs, que a dins dels carrers hi havia carrers amb 2-3 pams d'aigua, uns 70-80 centímetres d'aigua. A primera hora doncs, ja s'ha actuat tots els mecanismes per tal de poder netejar el màxim possible aquests carrers i que puguin desaiguar per tal de que els veïns puguin entrar.
Els veïns de la urbanització denuncien que es troben davant un problema massa recurrent i de moment sense solució. Cristina Balanzó és la presidenta de l'Associació de Veïns del Riuet.
Davant d'aquesta situació reclamem una solució ja ràpida i jo diria definitiva. Jo no sóc un expert en el tema, però els experts segur que tenen alguna solució perquè no serà la primera vegada que passa i això s'ha de fer, però s'ha de fer ja.
Les onades de més de 6 metres d'alçada han burxat la ferida oberta que va deixar la llevantada de Nadal a les platges del Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec. La sorra, a hores d'ara, segueix desapareguda i les onades han afectat també prop del mur de la platja del Portitxol.
En cultura, l'artista Marina Abramovic porta Balkan Erotic Epic a l'escenari del Gran Teatre del Liceu. En primícia mundial, barreja performance, dansa i experiència escènica sensorial per construir una obra de 4 hores de duració que fusiona mites ancestrals dels Balcans, tradicions folklòriques i erotisme. David Navarro.
Marina Abramovic presenta una adaptació teatral de la performance Balkan Erotic Epic, que es va poder veure l'any passat a Manchester. Una setantena d'intèrprets, entre ballarins, músics i cantants, representen una reivindicació feminista que aborda la sexualitat, la violència i el poder. Amb el cos com a llenguatge, Abramovic veu de les tradicions folklòriques dels Balcans amb rituals mil·lenaris que fugen de les repressions morals de la nostra cultura.
And I look into the old rituals.
Investigo els rituals antics, com en els rituals antics s'utilitzen vagines i falos per tal d'explicar la naturalesa de la vida, l'existència de la vida i com connectar realment amb l'aspecte espiritual del nostre planeta i allò que no comprenem.
L'espectacle té una durada aproximada de 4 hores, però està pensat perquè el públic pugui entrar i sortir de la sala en qualsevol moment de la funció. Això sí, sense telèfons mòbils, que romandran tancats en unes bosses especials que només s'obriran en el moment que marxin del Liceu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça disputa des de les 7 de la tarda a les semifinals de la Supercopa Femenina contra l'Atlètic Club a Castelló. Les blaugrana busquen revalidar un títol que han guanyat en 5 de les 6 edicions disputades. Un Barça, un Pere Romeu, que presenta aquest 11 amb Catacoll a la porteria, defensa per una batlla, Irene Paredes, Mapileón i Brooks, mig del camp per Quica Nazaret, Clara Serra Jordi i Alexia Putellas, i a la davantera Vicky López, Clàudia Pina i Eva Pajor. De moment, el partit arriba al minut 22 de la primera part, amb empat a 0 al marcador. En cas de victòria de les Blaugrana, hi haurà un clàssic a la final, després que ahir el Madrid guanyés còmodament a l'Atlètic de Madrid per 3-1. El Barça reprèn la Champions, ho fa amb urgències per intentar classificar-se entre els 8 primers, volíem dir. Els Blaugrana, els 15ens, s'enfronten a l'Eslàvia de Praga a les 9 en la penúltima jornada de fase de la Lliga. Les derrotes ahir del Manchester City, el PSG, l'Inter i el Borussia Dortmund, combinades amb un triomf dels culers, podrien fer escalar unes quantes posicions dels de Hansi Flick i augmentar les opcions de cara a l'última jornada per ser al top 8. Pensa blaugrana, Alejandro Valde està segur d'endur-se el triomf si continuen amb la bona línia de joc.
Crec que no és cap excusa, hem d'estar enfocats en el partit i, com he dit, crec que si fem el de sempre i continuem aquest nivell que tenim, doncs segurament portarem els 3 punts i, bueno, amb molta confiança amb l'equip i, bueno, que això no pot servir d'excusa.
El tècnic alemany podrà comptar amb Rafinha i Pedri totalment recuperats, però no sense Marc-André Ter Stegen, que ja és a Girona, on aquest matí ha fet el seu primer entrenament juntament amb Fran Beltran, migcampista provinent del Celta. Sentim l'ex blaugrana en la primera trobada amb Michel als mitjans del club.
Conoce a la gente, buen vestuario, vas a ver que...
Sí, sí.
Y bueno, también...
Un poco nervioso de conocer a gente nueva, ¿no?
Sí.
Tantos años ya ahí.
Vale, que... pero es un vestuario muy...
Muy sano.
Muy sano, muy sano.
Y además tú eres un líder también. Nos vas a dar mucho. Estoy muy contento.
Gracias. Muchas gracias y
encantado de saludar.
El Nàstic ha destituït el director esportiu Noé Calleja. Sergi Parés ocuparà la posició fins a final de temporada. Jordi Blanc, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Sergi Parés i Ramon Planas Júnior seguiran a la secretaria tècnica del Nàstic i podrien tenir ja lligat la incorporació del tarragoní, ex del Nàstic, Aleix Coc, jugador que fins ara està jugant a l'Algeciras. En referència a la destitució del director esportiu, avui ha parlat el primer capità de la plantilla del Nàstic, Òscar Sanz, qui diu que els jugadors han de respectar les decisions del club.
Respetar las decisiones, son decisiones de club. Yo creo que nosotros nos hemos de centrar en revertir la situación, en acompañar a los nuevos fichajes y el nuevo trabajo que se está haciendo en este mercado para que sumen y se suban todos al barco. Y a partir de ahí me gustaría decir otra cosa, pero solo queda este sábado y ganar para darle la vuelta a la situación.
Destitució del director esportiu en un dimarts on el Nàstic va intensificar els fitxatges del mercat d'hivern. El club ha incorporat els defenses Hugo Pérez i Ander Zoilo. Avui tots dos han entrenat ja sota les ordres de Cristóbal Parralo. Tots dos arriben cedits, Pérez és central i pertany a l'Espanyol i Zoilo és lateral esquerre i és propietat del Tenerife.
I l'Ali, acabem els esports amb novetats a Castelló perquè l'Atlètic Club s'acaba d'avançar en aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Barça amb un gol de penal, un penal comès per Mapi León i la jugadora de l'Atlètic Club que ha superat a Catacoll. Per tant, arribem al minut 26 de la primera part amb victòria parcial per l'Atlètic, Barça 0, Atlètic Club 1.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Calaix Actiu. Activitats culturals d'arreu del territori amb els propers festivals del gènere negre. Mònica Socias.
La realitat i la ficció ompliran Tiana del 23 al 25 de gener. La 14a edició del Festival Tiana Negra arriba amb novetats i aniversaris. Us atreviu a passejar pel centre històric per descobrir un cas obert i participar en la seva investigació? Us hi esperen el dissabte 24 a les 9 de la nit, però nosaltres us recomanem que prèviament gaudiu de la conversa amb en Ferran Vallespinó Riera, autor del Tresor de Montis Hilaris, una novel·la ambientada en el poble. Una ruta negra nocturna que segur que esperonarà a més d'un a resoldre el cas a contrarrellotge. Un festival que ja és referent de la novel·la negra en català en una edició que posa l'accent en la memòria i la trajectòria del gènere i amb dos aniversaris, els 40 anys de la negra i els 50 anys de la magrana. No hi faltarà el Premi Memorial Agustí Vehí Vila de Tiana. Els premis Tiana a la trajectòria de traducció i creació. I, com no, cinema, música, novetats editorials... La comissària del festival, Anna Maria Villalonga, interrogarà en Roger Heredia per conèixer de primera mà què fa exactament la policia científica, com és el seu dia a dia i desvetllar alguns dels secrets de la seva feina. Ho aconseguirà? Autor Raquel Gámez Serrano, Montse San Juan, per parlar de la sèrie de novel·les de la sergent Anna Grimm, l'escriptor Àlex Martín Escriba i l'editor Ilia Pèrdigo són altres grans noms que hi posaran cullerada. Al web del festival tiananegra.cat hi trobareu tota la informació. I no deixarem el gènere negre, perquè del 2 al 8 de febrer tenim una nova cita a la BC Negra. La mala vida és el fil conductor d'enguany i comptarà amb la presència d'autors nacionals i internacionals. Entre els noms del nostre territori que hi trobarem en destaquen Margarida Aritzeta, Xavier Teros, Raquel Gámez, Susana Hernández i Núria Cadenes, que l'any passat fou guardonada amb el Premi Proa per l'obra Qui salva una vida.
entre els autors de renom internacional, hi trobarem el magistrat i escriptor italià Giancarlo Carofiglio, Guillermo Sacomano, Claudia Piñeiro o l'advocada i escriptora sueca Viveca Sten. Podeu consultar el programa al web del festival.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pendents a aquesta hora d'una nova compareixença del conseller de Presidència Albert Dalmau i la consellera de Territori Sílvia Paneque per explicar les últimes decisions del Comitè d'Emergències després del greu accident de Gelida. Jordi Fortià.
Per aquest accident ferroviari d'ahir vespre que ha causat la mort d'un maquinista, Trànsit ha decidit tallar la P7 en sentit sud durant els propers dies. L'ordre ha entrat en vigor aquesta tarda a les 6. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Alternatives viàries de balanceig de trànsit per poder pair i gestionar tot aquest trànsit que és molt contundent. Estem parlant de 125.000 vehicles dia de mitjana, a intensitat mitjana diària, i d'uns 25.000 vehicles pesants. Però un criteri de seguretat viària és el que força a prendre aquesta decisió a demanda i a petició del titular de la via, que nosaltres en aquest cas compartim.
Els Mossos d'Esquadra recuperen la caixa negra del tren sinistrat a Gelida. La principal hipòtesi que s'estudia és que el sinistre fos a causa del despreniment d'un talús.
Ara els investigadors dels Mossos tracten d'esbrinar si el mur de contenció va caure abans que passés el tren pel punt de l'accident o just quan circulava per aquest tram de via.
Dijous de caos també pel tall del servei de Rodalies a causa d'aquest accident de Gelida. Renfe assegura estar però preparada per reprendre el servei, però no amb la normalitat davant la negativa dels maquinistes que convoquen vaga.
L'aturada del servei ha generat caos i confusió entre els usuaris, ja que la majoria desconeixien la interrupció i a primera hora s'han trobat amb les estacions tancades. S'ha doblat el servei de busos interurbans.
En cultura, l'artista Marina Abramovic porta Balkan Erotic Epic a l'escenari del Gran Teatre del Liceu.
En primícia mundial, barreja performance, dansa i experiència escènica sensorial per construir una obra de 4 hores de duració que fusiona mites ancestrals dels Balcans, tradicions folklòriques i erotisme.
And I look into the old rituals.
Investigo els rituals antics, com en els rituals antics s'utilitzen vagines i falos per tal d'explicar la naturalesa de la vida, l'existència de la vida i com connectar realment amb l'aspecte espiritual del nostre planeta i allò que no comprenem.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça busca una nova final.
Els blaugranes juguen des d'aquesta hora, des de les 7, volíem dir, la segona semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club a l'estadi Castàlia de Castelló. Les de Pere Romeu estan enfocades a guanyar el partit per aconseguir el bitllet per una final on ja espera el Madrid, però de moment perden per 0-1. I a partir de les 9, el Barça té un compromís vital a la Champions al camp de l'Slavia de Praga. Els de Hansi Flick necessiten el triomf per mantenir vives les seves opcions d'acabar en el top 8 de la fase Lliga, en l'última jornada que es disputaria la setmana que ve.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Ara que el temporal en el seu gruix ja ha passat, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Noves pluges estan entrant a hores d'ara per totes les comarques de Ponent i de l'Ebre i, de fet, és una nova franja de precipitacions perquè fins i tot als cims de les muntanyes dels ports hi ha alguns flocs de neu que es van movent més cap a l'est. De fet, al llarg de les immediates hores, aquest vespre, aquestes primeres hores de la nit, acabarà plovent a moltes comarques, sobretot de Tarragona, de Lleida i de Barcelona. El vent s'anà reforçant també les últimes hores, vent de Garbí a la Costa Brava. Per tant, hi ha una mar que es diu Creuada en aquella banda. La pluja més destacable quedarà aquesta matinada i el dijous al matí a les comarques barcelonines. No pas un temporal, però sí que tornarà a haver-hi uns bons registres d'aigua i la neu al Pirineu anirà baixant de cota fins als 1.000 metres aproximadament al llarg d'aquesta matinada i demà molt d'hora. En canvi, el dijous a la tarda, obertura de moltes clarianes amb vent de mestral fort a les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, amb especial atenció a l'AP7. Recordem, està tallada en sentit sud des de 7:15 de la tarda. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, així és. Continuen els problemes en aquest punt de l'autopista AP7. Recordem-ho, a la zona de Martorell, tallada l'autopista en direcció sud, en sentit Tarragona. Els vehicles els desvien cap a l'autovia A2. Des d'aquesta autovia A2 arribaran fins a la C15 i en direcció sud, a l'altura de Vilafranca, es poden tornar a incorporar a l'autopista AP7. El problema és que en el punt de desviament de l'autopista AP7 aquí a Martorell la cua és molt llarga i molt compacta. Pensa que ja parlem d'una cua de més de 8-9 quilòmetres, gairebé des del Papiol, Castellbisbal, arribar al punt del tall, Martorell. Per tant, la cua és quilomètrica de 8-9 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com us dèiem, tallada Martorell en direcció sud. Penseu que la previsió parla de dies que pot durar aquest tall. Per tant, n'hi ha per dies molta prudència, molta paciència, i si podeu, busqueu vies alternatives. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ara ho sentíem, primeres cues i cues importants a l'AP7 produïdes per aquest tall de trànsit. Pendents, però, a aquesta hora d'una nova compareixença del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per informar de les últimes actualitzacions sobre l'estat tant de la xarxa de Rodalies com de l'AP7 a Gelida. De seguida connectarem, recordar, però, que el que dèiem, l'AP7 està tallada en sentit sud a Martorell arran de l'accident de tren a Gelida. La decisió s'ha pres aquest migdia i ha entrat en vigor a 6:45 de la tarda. Es mantindrà durant els propers dies a l'espera de noves avaluacions tècniques.
Tot plegat mentre el servei de Rodalies continua suspès a totes les línies fins que Adif i Renfe acabin de fer una revisió exhaustiva de cada quilòmetre de via. El comitè d'emergències vol garantir la seguretat del servei després del descarrilament mortal d'un tren aquesta nit a l'R4 a Gelida, a l'Alt Penedès, per la caiguda d'un mur de contenció. L'aturada total del servei ha generat un nou matí de caos i confusió entre els usuaris, ja que la majoria desconeixien la interrupció i a primera hora s'han trobat amb les estacions tancades. La víctima mortal és un maquinista amb pràctiques de 27 anys. De la vintena de ferits, 5 persones es troben en estat greu, però no estem per la seva vida.
I pel que fa al tall a la P7, anem a saber quan durarà exactament, i provocat també, com dèiem, per l'accident de Gelida. Esther Minguell.
Des de primera hora del matí ja s'ha vist alguna afectació al carril dret de l'autopista en sentit Tarragona, però la revisió que han fet després els pèrits del Ministeri de Transport s'ha detectat que era més important i per això han sol·licitat tallar la via. Mossos d'Esquadra, el Servei Català de Trànsit i el Ministeri han acordat que fos només en sentit sud. Es proposen alternatives per tots aquells que surtin de Barcelona en direcció sud en funció de la destinació final. Els conductors es desviaran cap a la C25 si van a l'interior o bé cap a la Nacional 340 i a l'A2 per agafar després la C15, que permeten accedir de nou a l'autopista a l'alçada de Vilafranca del Penedès. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Alternatives viàries de balanceig de trànsit per poder pair i gestionar tot aquest trànsit, que és molt contundent. Estem parlant de 125.000 vehicles dia de mitjana, a intensitat mitjana diària, i d'uns 25.000 vehicles pesants. Però un criteri de seguretat viària és el que força a prendre aquesta decisió a demanda i a petició del titular de la via, que nosaltres en aquest cas compartim.
Demà es farà un segon peritatge que permetrà valorar la durada d'aquest tall a la P7, que s'espera que sigui d'uns quants dies. Aquesta nit està previst retirar el comboi accidentat precisament a través de l'autopista.
Gràcies, Esther. I precisament sobre l'accident de tren, els Mossos han recuperat la caixa negra del tren sinistrat a Gelida. En el punt de l'accident hi tenim els companys de Ràdio Vilafranca. Adrià Duc, bona tarda.
A poca estona que es compleixin les 24 hores de l'accident ferroviari a Gelida, en xocar un tren de la línia R4 amb un mur que va caure amb motiu d'una esllavissada provocada pel temporal, la situació és la següent. L'accident, recordem, ens ha deixat una víctima mortal que aquest mateix matí s'ha pogut confirmar que es tractava d'un dels maquinistes en pràctiques que viatjaven al... i s'han registrat fins a 37 ferits, 5 d'ells en estat greu. Ara mateix la investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que el despreniment va coincidir amb el pas del comboi, tal com sostenen tant la Conselleria de Territori com el Ministeri de Transport, que diu que el maquinista no va poder reaccionar de cap manera perquè el mur va caure i va impactar contra la locomotora. En qualsevol cas, l'impacte de la part davantera del tren amb les plaques de grans dimensions va perforar la cabina i part del primer vagó. Aquest dimecres a la tarda els Mossos han informat que han pogut recuperar la caixa negra i ja l'han començat a analitzar per establir la cronologia i les causes de l'accident.
I jornada complicada, com dèiem, a la xarxa viària i a la xarxa ferroviària. Un caos que aquest matí s'ha viscut a Sants Estació i que aquesta tarda es trasllada als punts de sortida dels autobusos interurbans.
A Sants Estació hi tenim ara mateix un equip d'Esplugues Televisió per saber quina situació es viu ara a aquesta hora.
Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Podríem esperar que l'estació de Sants Hores d'ara estigués pràcticament deserta degut a la suspensió del servei de Renfe. Però la realitat és que com els trens d'alta velocitat en direcció Madrid i el servei de metro continuen funcionant amb normalitat, aquí a l'estació encara s'hi passegen prou usuaris que continuen amb la seva jornada. Els trens no funcionaven des de primera hora del matí, on molts ciutadans expliquen que igualment s'han dirigit a l'andana a l'espera del seu tren, ja que no s'havien assabentat de l'aturada del servei. Un desconeixement que manifesten que es deu al fet que a primera hora del matí el sistema de megafonia no funcionava a l'estació. Amb tot, alguns usuaris lamentaven la manca d'informació, però de seguida han buscat vies alternatives on el taxi i l'autobús han estat dos dels transports que més s'han utilitzat al llarg del dia d'avui. Recordar també que, segons ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, fins que no es pugui garantir que les vies són completament segures, no circularà cap tren de Rodalies, ni tampoc trens regionals, ni de mitjana distància per Catalunya.
Gràcies, Andrea. I, com dèiem, els punts de sortida dels autobusos interurbans a Barcelona s'han reforçat davant aquesta situació. Un d'aquests punts és la plaça Urquinaona, d'on surten, entre d'altres, autobusos que es dirigeixen o al Garraf o al Maresme. Al Maresme, precisament, també a aquesta hora han d'arribar aquests autobusos interurbans i a la seva capital, a Mataró, hi ha hagut també desconcert i caos aquest matí. Mataró Ràdio, Laura Serra, bona tarda.
Bona tarda, així és. Com a la resta del territori, els protagonistes del dia han estat aquesta perplexitat i també la paciència que han hagut de tenir alguns usuaris de la línia R1, que és la més concorreguda de la xarxa. Alguns arribaven a l'estació aquest matí encara sense saber que s'havia suspès la circulació de trens i, per tant, havent d'improvisar sobre la marxa. Alguns decidien, esperançats, quedar-se una estona a l'estació, desitjant que el servei es restablís, però la majoria ha acabat optant per una alternativa i en aquest sentit el caos s'ha traslladat a les parades dels autobusos interurbans on hem pogut veure llargues cues de persones que estaven esperant i també vehicles que anaven plens a vessar, especialment per enllaçar Mataró amb Barcelona. És per això que l'empresa Moventis ha reforçat el servei amb més convois i a hores d'ara l'estació de Renfe està ben tranquil·la, ben buida, tot i que hem de dir que encara queden alguns despistats que arriben fins aquí. El primer que es troben són, d'una banda, les portes bloquejades, la informació per megafonia i també un grup de persones, d'informadors, que els explica la situació si no la coneixen i que també els ajuda a buscar un recorregut alternatiu.
Davant tant d'aquest accident com el de diumenge a la línia d'alta velocitat a Ademuz, a Còrdoba, els maquinistes han convocat una vaga general a tot l'estat per exigir més seguretat. Serà el pròxim 9, 10 i 11 de febrer.
Els maquinistes amenacen de no treballar fins que no se'ls doni garanties de fiabilitat a la xarxa ferroviària. En un comunicat, el sindicat majoritari del sector, el SEMAF, titlla d'inadmissible el deteriorament constant de la xarxa ferroviària i adverteix que exigirà responsabilitats penals als encarregats de garantir-ne la seguretat. Pel que fa al cas concret de la suspensió del servei de Rodalies, els maquinistes asseguren que no tornaran a circular a Catalunya fins que se'ls garanteixi la seguretat suficient per fer-ho i que el mateix demanarà cada cop que hi hagi temporals. Quan no es disposi d'aquestes garanties, avisen que adaptaran la marxa del tren a les condicions reals d'explotació de la infraestructura.
Doncs Adif ha dit per carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que els seus tècnics de manteniment han acabat les tasques de reconeixement de l'estat de la infraestructura aquest dimecres a les 5 de la tarda i que la xarxa de Rodalies està revisada i operativa. El president Luis Pedro Marco de la Penya informa que estan operatives totes les línies de Rodalies, a excepció de l'R4 entre Sant Sadurní i Martorell, per aquest accident de Gelida, i l'R11 entre Caldes de Malavella i Girona per la caiguda d'un arbre a la via. Els tècnics han anat fent des de la matinada passada les anomenades marxes blanques, és a dir, expedicions amb convois sense passatgers per revisar l'estat de les vies. Mentrestant, fa uns minuts el ministre de Transports, Òscar Puente, ha comparegut per explicar les informacions que fins ara tant de l'accident d'Ademuz com el de Gelida.
El titular del departament ha assegurat que el govern serà el màxim de transparent, però que per respecte a les víctimes no vol realitzar cap especulació. Puente ha defensat, tot i els dos darrers accidents, el sistema ferroviari espanyol.
Estamos atravesando un momento especialmente doloroso, no lo oculto. Un momento de especial zozobra y muy delicado, pero no podemos ni debemos poner cuestión en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte y en nuestra mano está en este momento intentar entender qué ha pasado, aprender de lo que ha pasado y ver si somos capaces de aplicar soluciones en el futuro que lo eviten.
En el capítol de responsabilitats polítiques, les conselleres de Territori i Interior, Sílvia Paneque i Núria Parlon, donaran explicacions al Parlament a petició pròpia. Junts demana dimissions i la CUP compareixences dels directius de DIF. En canvi, Esquerra i els Comuns posen el focus en la desinformació cap als usuaris. Mont Carvajal.
A més dels aiguats, l'oposició atribueix l'accident mortal de Gelida i les múltiples avaries i incidències de Rodalies a la deixadesa per part de DIF en el manteniment i a la manca d'inversions històrica de l'Estat. El diputat de Junts, Salvador Vergés, demana dimissions.
La reprovació i la petició de dimissió de la consellera Paneque ja es va aprovar al ple del Parlament i, per tant, el govern l'hauria de fer efectiva.
Esther Capella, d'Esquerra Republicana, denuncia el menysteniment cap als usuaris.
Permetin que denunciï doncs, l'actitud de Renfe i, en aquest cas, del govern de la Generalitat, no posant els usuaris en el centre.
La CUP i els Comuns demanen explicacions al Parlament per part de DIF. Escoltem Dani Cornellà de la CUP i David Cid dels Comuns.
Manca de manteniment, infrafinançament crònic, estructures fallides, nul·la crítica per part del govern i no hem sentit cap exigència de responsabilitat a DIF.
I això crec que és una cosa que ha d'entendre el govern. Li hem dit moltíssimes vegades, li va la legislatura en això. La màxima, la única prioritat en infraestructures en aquest país ha de ser Rodalies i regionals.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la d'Interior, Núria Parlon, donaran explicacions al Parlament per petició pròpia.
I a tot això, Adif fa marxa enrere i torna a limitar a 160 km/h la velocitat de l'AVE Barcelona-Madrid poques hores després d'haver aixecat la limitació.
El límit s'ha tornat a imposar després que un maquinista hagi alertat el suposat mal estat de diversos punts de la via en el tram Madrid-Saragossa d'aquesta línia.
Pel que fa a l'accident ferroviari de Damuth, el maquinista del tren Irio no va ser conscient del xoc amb l'Àlvia fins que va baixar del comboi.
Segons el ministre de Transport, les caixes negres recuperades registren dues trucades del maquinista al centre de control. A la primera, el conductor avisava que havia patit una enganxada, en cap cas un xoc amb un altre tren. I a la segona, 3 o 4 minuts després, demanava que estigués la circulació ferroviària perquè el seu comboi havia envaït les vies del sentit contrari.
En paral·lel, els serveis d'emergència continuen buscant cossos entre els vagons en un accident que ja deixa 43 víctimes mortals.
Una xifra encara provisional, ja que hi ha 45 denúncies per desaparició. Pel que fa als ferits, n'hi ha 37 d'ingressats, dels quals 9 són a la unitat de cures intensives, tot plegat en el segon dia de dol oficial, mentre continua oberta la investigació per esclarir les causes de l'accident. Segons el ministre Puente, les rodes de l'Irio tenen una marca que podria correspondre amb una errada a la via, però ha negat que s'hagin fet servir materials barats per construir la línia, com sosté un sindicat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I pel que fa a la resta d'efectes de la llevantada, els municipis del Baix Ter critiquen que queden aïllats amb temporals com el que ha escombrat el litoral català les darreres hores i reclamen intervencions urgents als rius.
Aquesta tarda ha visitat la zona el conseller Òscar Ordeig per valorar els danys principalment als conreus. Ordeig ha parlat de la importància de la cooperació i de valorar les afectacions el més aviat possible.
Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
Conèixer l'abast dels danys que ha deixat la llevantada a les explotacions i finques agràries. Aquest ha estat l'objectiu de la visita del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Fontanilles. El conseller assegura que cal fer una llista de les diferents afectacions.
Fer una llista de prioritzar doncs, aquestes recuperació d'aquestes infraestructures, si és el cas, d'acord, o espais que per les canyes o pel material que s'hagi arrossegat s'hagin de desembussar algunes zones.
Una zona on els camps agrícoles sempre es veuen afectats per grans quantitats d'aigua. Aquesta és una de les queixes dels pagesos locals, que lamenten que amb cada temporal els camps acaben negats. Considera que el més necessari ara és la cooperació. Ordeig s'ha reunit amb els alcaldes de Palau-sator i Fontanilles i també ho farà amb altres batlles de la zona, comunitats de regants i entitats agràries per escoltar les demandes i mobilitzar els recursos que facin falta.
I a l'Escala, un altre dels municipis amb afectacions per aquest temporal, la urbanització del Riuet i les platges d'Empúries han estat els dos més afectats.
Ja s'ha pogut evacuar l'aigua dels carrers més baixos de Montgó i l'Ajuntament busca solucions urgents per evitar noves inundacions al Riuet i garantir la sorra de les platges per l'estiu.
Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
La urbanització del Riuet segueix en gran part inundada, malgrat que el riu ja ha obert el seu curs cap a mar. S'està treballant perquè es pugui restablir la normalitat tan aviat com es pugui. Ens ho explicava Josep Bofill, alcalde de L'Escala.
I aquest matí ja a primera hora doncs, hem pogut anar a veure com el propi Riuet ja treia aigua per la desembocadura, però és cert doncs, que a dins dels carrers hi havia carrers amb 2-3 pams d'aigua, uns 70-80 centímetres d'aigua. A primera hora doncs, ja s'ha actuat tots els mecanismes per tal de poder netejar al màxim possible aquests carrers i que puguin desaiguar per tal que els veïns puguin entrar.
Els veïns de la urbanització denuncien que es troben davant un problema massa recurrent i de moment sense solució. Cristina Balanzó és la presidenta de l'Associació de Veïns del Riuet.
Davant d'aquesta situació reclamem una solució ja ràpida i jo diria definitiva. Jo no sóc un expert en el tema, però els experts segur que tenen alguna solució perquè no serà la primera vegada que passa i això s'ha de fer, però s'ha de fer ja.
Les onades de més de 6 metres d'alçada han burxat la ferida oberta que va deixar la llevantada de Nadal a les platges del Portitxol, les Moscleres i el Moll Grec. La sorra, a hores d'ara, segueix desapareguda i les onades han afectat també prop del mur de la platja del Portitxol.
Llevantada a banda, l'oferta termal de Catalunya està present a la 46a Fira Internacional de Turisme a Madrid, la FITUR, que ha començat avui.
L'objectiu de les viles termals és fer servir aquest certamen com un aparador per donar visibilitat a una alternativa de turisme responsable basat en un recurs natural com és l'aigua termal.
Ràdio Caldes, Aleix Marí.
Des d'avui fins diumenge, FITUR reuneix a Madrid 10.000 empreses de 161 països per promocionar destinacions turístiques. Entre les opcions que hi poden trobar els visitants, la de les viles termals catalanes. L'entitat, que agrupa 15 municipis, vol aprofitar la fira per donar visibilitat a un model de turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient i no invasiu. El president de l'Associació de Viles Termals de Catalunya i alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, explica que en la primera jornada ja han aprofitat per mantenir reunions de treball amb diverses organitzacions i que un dels principals objectius és aconseguir un major reconeixement d'aquest tipus de turisme.
Des de Caldes de Montbui i encapçalant les viles termals catalanes, seguim fent una estratègia per donar a conèixer el que és el termalisme català. Volem ser més coneguts i més reconeguts també per les institucions. Jo crec que el que representa el termalisme és un model turístic absolutament responsable que intenta tenir aquesta empatia, aquesta mirada local, que no és agressiu amb els residents locals.
Els municipis termals catalans estan convençuts que durant aquests dies podran exhibir una oferta alternativa i donar a conèixer nous recursos turístics per ampliar els mercats.
Doncs ara sí, estem en condicions de connectar amb aquesta compareixença del conseller de Presidència i la consellera de Territori. Escoltem el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Portals. La primera d'elles, un veí de Fontanilles, de 63 anys, a Palau Sator, al Baix Empordà, com a conseqüència del temporal. La segona, un jove de 28 anys, veí de Sevilla, qui es formava per ser maquinista en un accident ferroviari a Gelida. Vull transmetre, en nom del president de la Generalitat, Salvador Illa, i en el nom del conjunt del govern, un missatge de condol a les seves famílies i als seus entorns més propers per la pèrdua d'aquests dos conciutadans i un missatge d'escalf de tota la societat catalana. La pèrdua de qualsevol vida humana és un dany irreparable. Siguin els nostres pensaments i la nostra pregària amb ells. Permítanme también que en nombre del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y en nombre del conjunto del gobierno y de la sociedad catalana, enviemos un mensaje de pésame y afecto a la familia del joven vecino de Sevilla fallecido en el accidente de esta noche a causa del temporal. La pérdida de cualquier vida humana es un daño irreparable y sean nuestros pensamientos y nuestras oraciones con ellos. L'accident ferroviari a Gelida, ahir a la tarda, va deixar un balanç de 37 persones ferides. Aquest matí, acompanyat de la consellera de Salut, Olga Pané, hem visitat els ferits que estan rebent tractament a l'Hospital de Bellvitge, amb pronòstic favorable, atesos pel personal sanitari. Volem transmetre el nostre agraïment a ells i a tots els professionals dels centres sanitaris que ahir a la nit van atendre l'emergència i els professionals del sistema d'emergències mèdiques de Catalunya. Abans d'entrar en les darreres novetats i els detalls de les actuacions que hem dut i durem a terme a partir d'ara, crec que és important que tots i totes prenguem consciència de qüestions que la pròpia velocitat dels esdeveniments pot fer oblidar. En primer lloc, protegir i protegir-nos ha de ser sempre la primera i absoluta prioritat. Els fenòmens meteorològics extrems han deixat de ser excepcionals. són vulnerables. És necessari reforçar tots i cadascun dels elements, serveis, infraestructures, recursos i també comportaments per a protegir-nos. Aquest és el deure del govern, sens dubte, i també la responsabilitat conjunta de la societat catalana. I en això hi estem esmerçant tots els esforços i polítiques en garantir la millor protecció possible a tots els catalans i catalanes. En segon lloc, darrere de cada servei públic hi ha els servidors i servidores del nostre país. Persones amb nom i cognom que fan possible el nostre dia a dia. Un cop més, s'ha posat de manifest la gran vàlua professional i humana dels homes i dones que formen part dels serveis d'emergència, protecció i seguretat de Catalunya. Els professionals del cos de Mossos d'Esquadra, els bombers, a les policies locals, els cossos i forces i seguretat de l'Estat, a la protecció civil, a la salut i al conjunt dels servidors públics, vosaltres sou el millor del país. Així, ho hem constatat de nou aquesta nit passada, en ser testimonis directes de la gran feina que han realitzat des del mateix instant que s'han produït els accidents a Gelida i a Massaner. Davant dels fets greus que es van succeir ahir, el govern, de comú acord amb els operadors ferroviaris de l'Estat, Adif i Renfe, va prendre una decisió tan complexa com necessària: suspendre la circulació de tots els trens de la xarxa de Rodalies i Regionals de Catalunya fins a garantir la plena seguretat de tota la infraestructura. Som molt conscients de les molèsties i les afectacions que aquesta decisió ha suposat en la vida de moltes persones que avui ens escolten. A tots ells els demanem disculpes i els demanem la seva comprensió. Però no ens la podem jugar. L'únic, i dic l'únic, criteri que mantindrà les decisions del govern és i serà sempre la seguretat per davant de tot. És per aquest motiu que els operadors ferroviaris han treballat durant tot el dia d'avui per assegurar la infraestructura. Els efectes de la llevantada i de les pluges continuades, després d'un llarg període de sequera, han obligat a revisar exhaustivament el conjunt de les nostres infraestructures. També els he de dir que la feina ingent dels operadors ferroviaris i del conjunt dels serveis públics ens ha de permetre paulatinament anar reprenent el servei ferroviari en el nostre país. Durant el dia de demà iniciarem...
Doncs escoltàvem les paraules del conseller de Presidència, Albert Dalmau, en primer donant el condol a les famílies de les víctimes i també agraïment als cossos de seguretat, i ara recordant aquesta feina dels operadors que estan treballant a la xarxa ferroviària. Fins aquí el Notícies en Xarxa. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Avui i digue'm si em vols. Avui i digue'm si no m'entens en català.
Ni na Yoko Ono, baralla de la indignada foto. Som en Chopin i no George Sand. Tota Mallorca està flipant. Som i conic, Marti Cudi. Per ball de Mozart et dic ui, ui. Una història de ciència-ficció. Aquestes barres són revolució.
Jo no vull una moda i de trucada. De París a Lloret és massa liada. Jo no vull una moda i de trucada. De París a Lloret que està massa liada.
Avui i digue'm si em vols. Avui i digue'm
si no m'entens en català. Mon chéri, com se va? Crec que hauria d'acabar i tu d'allà, un turista dins el meu cor. Espero que no rompis. Turis go home, please go home.
Si no m'entens en català.